avui amb una entrevista amb la presidenta de la taula del tercer sector. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha informat que la Generalitat no podrà pagar el mes de juliol a les entitats socials on té places concertades. El motiu és la falta de liquiditat. Això afectarà més de 18.000 treballadors i per això aquest matí i aquesta hora saludem la senyora Àngels Guiteras. Senyora Guiteras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com a presidenta de la taula del tercer sector, que aglutinen més de 4.000 associacions no lucratives de Catalunya, senyora Guiteras, quina afectació ha de tenir aquest impagament pels usuaris i per les seves famílies?
Bueno, doncs és un impagament que preocupa moltíssim perquè es produeix en un moment d'una extrema fragilitat de moltes entitats socials, es suma a molts retards generalitzats de pagaments d'algunes subvencions per part de diversos departaments i per tant, doncs, això desborda moltes entitats i posa en una situació de dificultat a moltes persones i famílies que tenen des d'aquest tercer sector social doncs, tots aquests serveis, centres i recursos, no? I doncs, bueno, ens posa en una situació preocupant perquè bueno, creiem que aquests temes s'han de prioritzar també aquí a casa nostra per damunt d'altres.
Sense dubtar de la professionalitat de ningú, però les famílies han de patir per les persones que formen part d'aquestes entitats?
Bueno, no, les famílies ni cap d'aquests serveis ni d'aquests usuaris doncs han de patir més del que ja ens fa patir aquesta situació global d'especials dificultats, no? Per tant, doncs aquests centres han de funcionar amb la màxima normalitat, han de continuar totes aquestes residències de discapacitats, de drogodependents, de persones amb problemes de salut mental, de persones grans, han de poder continuar en el seu dia a dia amb tranquil·litat i perquè això passi, doncs Catalunya, que té una gran força d'entitats socials que dona amb un valor afegit aquests serveis cap a les persones, doncs necessita planificar els pagaments perquè la manca de liquiditat de l'administració no posi en un greu problema doncs, tant a les persones que gestionen aquestes entitats com a les persones que reben aquests recursos que bueno, nosaltres creiem que els hem de bueno, posar al capdavant de totes les polítiques.
Ara per ara, descarten demanar crèdits? Podran fer front a aquesta situació d'impagament durant aquest mes de juliol o necessitaran alguna ajuda extraordinària?
No, mira, la situació és molt heterogènia en aquest sentit. Ja hi ha entitats que estan demanant crèdits perquè això, com et deia, se suma a altres dificultats que ja hem anat tinguent també durant l'any i a la situació global, no? Nosaltres el que demanem doncs, que també se'ns doni suport per poder doncs, aconseguir més finançament i també doncs, sí que s'ha arribat a un acord amb el Departament de Benestar de que entitats que tinguin una situació més complicada per aquest impagament del juliol, doncs que miraran de trobar solucions més particulars, no? Perquè està assegurat el pagament a l'agost, però no sabem encara en quina data i en quin moment es podrà fer front a aquest pagament de juliol. Per tant, sí que estem treballant conjuntament amb el govern per veure doncs, que això afecti per descomptat el menys possible la viabilitat d'aquests recursos.
Estem en temps de tertúlia, senyora Guiteras, amb Jaume Barberà, amb Toni Aire i amb Josep Maria Cardellà, que també tenen alguna pregunta per fer-li. Toni.
Sí, hola, bon dia, senyora Guiteras. Jo li voldria demanar si això afectarà el 100% del sou de les persones que presten aquests serveis en tots els casos, o si no serà així.
Mira, això a cada entitat farà unes decisions diferents, no? Perquè afecta a un conjunt important d'entitats que no són ni 3 ni 4 i que dona cabuda a més de 18.000 treballadors. Per tant, cada entitat doncs, té les seves marges de maniobra per poder prendre les decisions i en alguns casos doncs, decidiran un retard en el pagament i en uns altres casos doncs, potser hi podran fer front amb algun tipus de finançament. El que sí que està clar és que bueno, fa patir, posa en precarietat i en perill que en general es puguin cobrar aquests salaris i per tant doncs, bueno, s'aniran buscant diferents solucions amb cada una de les entitats del sector. Hi ha mesures de s'ha estat veient de poder retrasar el pagament de la Seguretat Social, en fi, vull dir, cada entitat en funció de la seva marge de maniobra prendrà les mesures més adients per, en tot cas, continuar donant aquest servei sí o sí.
Jaume Barberà.
Senyora Guiteras, bon dia.
Bon dia.
Suposo que en cap cas vostès s'han plantejat enviar els avis a casa, no?
En cap cas. En cap cas, això s'està treballant a més conjuntament, repeteixo, amb el govern, per trobar les millors solucions. Això ja ens havia passat el mes de setembre i es va poder resoldre amb retard, però es va poder resoldre, i en aquest moment el que estem és, doncs, parlant i treballant conjuntament amb el departament per tal de que també des de conselleria, doncs, es busqui la solució adequada perquè això es pugui resoldre el més aviat possible i puguem, doncs, prioritzar aquest pagament del mes de juliol.
Josep Maria Cardellac.
Hola, bon dia. No, jo li preguntaria si en aquest entorn que ens està parlant tant del pacte fiscal s'han plantejat fer un plantejament a l'administració, tant catalana com estatal espanyola, per veure de donar-li un tipus de finançament mitjançant eines fiscals per protegir aquesta gent que té aquesta situació de necessitat?
Sí, bueno, nosaltres ens estem plantejant i estem treballant, de fet, des de presidència, conjuntament també amb altres departaments, amb la interdepartamentalitat de les polítiques socials, estem treballant diferents mesures perquè puguem, doncs, tenir aquest finançament el més adequat possible.
Jo particularment, particularment, per exemple, a l'impost de la renta, només hi ha una petita apartat que es protegeix el patrimoni dels discapacitats. I aquesta protecció és molt petita i penso que és un bon moment plantejar aquest tema perquè és una necessitat social i jo crec que tothom en aquest moment estaria d'acord al donar-li una sèrie d'avantatges fiscals a empreses que ajudessin o a associacions que ajudessin aquesta gent que té necessitats, però que són necessitats molt, molt serioses.
Sí, sí, això ho estem treballant perquè a més té a veure, com molt bé dius, moltes persones estarien disposades i té a veure també amb el compromís de cadascú de nosaltres i amb com prioritzem també aquest tema social, que amb altres temes doncs sí que s'ha buscat diferents mesures, no?, com l'euro, o el cèntim, perdó, en les benzineres, etc. Aquí hi ha molt camí a recórrer, també tenim el tema dels impostos amb l'IRPF, que Catalunya doncs recapta una quantitat important i en canvi ens en torna molt menys del que el recaptem i també va per finalitats socials, no? I que d'alguna manera no té equilibri amb les necessitats que tenim aquí a casa nostra respecte als temes socials. Això ho estem treballant, ho està treballant el govern, ho estem treballant conjuntament per veure quines mesures ens poden ajudar a tenir doncs més ingressos per fer front a tots aquests temes socials i que necessitem aquesta cohesió social per també com a motor econòmic, no?
Si és que a mi a vegades em sembla que la gent no és conscient de qui són els beneficiaris realment d'aquest sector terciari, no? O sigui, aquí estan deixant de pagar sous i aquesta gent que està deixant de cobrar un sou realment a què es dedica, no? Jo crec que això seria bo que vostè ho concretés aquest matí, no? O sigui, realment aquesta gent que deixa de cobrar sous, a qui estan ajudant? A qui estan tractant? Per qui treballen? Quin és el perfil mitjà dels beneficiaris?
Clar, això és tot un gran sector que també des del voluntariat, evidentment, però també des de la professionalitat, doncs es dedica des de fa molts anys, aquí a Catalunya és una força associativa molt, molt important, dona un coixí molt fort i es dedica a atendre persones, doncs a persones en col·lectius doncs, de persones grans, de persones amb discapacitat, de persones amb problemes de salut mental, de persones doncs, des de l'atenció domiciliària. Bueno, és tot aquest col·lectiu que des del tercer sector social no lucratiu, per tant, doncs, aportant reinversió de guanys quan es fa prestació de serveis i també enquadrant la col·laboració de molts i molts voluntaris, doncs que s'aporta aquesta prestació de serveis a centres de dia, a residències, a molts indrets, que es dona un valor afegit per la manera també de prestar aquest servei. Nosaltres sempre diem el com, no? El com es treballa i que aquí doncs, tenim doncs, aquest teixit associatiu que a nosaltres ens agrada dir que no està atomitzat, sinó que tenim a Catalunya una gran capilaritat. O sigui, que a part de grans entitats com Càritas, Creu Roja, la ONCE, hi ha moltíssimes entitats socials que des del territori, des de lo local, des de on estan passant les necessitats, i també amb aquesta manera de fer, de donar servei, doncs molts professionals estan donant aquesta cobertura social de tots aquests recursos que estan a prop nostre i que bueno, tots tenim algú que està fent servir aquests recursos i veiem la gran importància que té que es prestin dia a dia i a més doncs, que cada vegada tinguin major qualitat, no?, amb aquesta prestació de serveis.
Són 3:45 de 9 del matí, estem en conversa amb Àngels Guiteres, presidenta de la taula del tercer sector. Vaig molt de pressa, senyora Guiteres, però poden intuir-se tancaments de centres a curt termini?
Bueno, hi ha algunes entitats que han tingut dificultats serioses i que ja han fet processos de reconversió de les seves plantilles i han hagut de reduir molt i molt els seus serveis. I bueno, en aquests moments doncs, el que estem fent és treballant perquè tot això doncs, afecti el menys possible, perquè bueno, amb temes de discapacitat ja hi ha hagut ajustaments molt, molt importants perquè s'han reduït les subvencions amb centres especials de treball i amb altres, i en general doncs, bueno, la situació és complicada i el que hem de fer és que aquests recursos no s'hagin de deixar de donar, i si es tanca una entitat, doncs evidentment són recursos que perillen, no?
I l'associació que aglutina els directors de centres d'atenció a la dependència gerontològica han anunciat que avui presentaran una denúncia en ferm a la Fiscalia. Plantejarien sumar-s'hi?
Bueno, això ho tindríem que tractar amb el conjunt del sector i en el seu cas veuríem si li donem recolzament. Ho hauríem d'estudiar, no ho hem plantejat encara.
Gràcies per haver-nos atès, Àngels Guiteres, presidenta de la taula del tercer sector. Que tinguin molta sort i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per informar.